Estat per la Generalitat, l'àrea metropolitana, la Diputació i els ajuntaments dels municipis afectats.
Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
Temps de salut, un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns, dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents amb la col·laboració de Maite Zaitut.
Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar tots els oients a la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit, donarem la benvinguda a en Didac Berlanga. Hola, Didac, com estem avui?
Hola, molt bones a tothom. Molt bé, molt bé. Estic encantadíssim avui de tornar a estar aquí en aquest gran dios programa. De què parlarem avui, Josep?
Espera't un momentet i ho sabrem. A veure, de moments punts suspensius. Bé. Abans hem de parlar un momentet amb en Joan, que és qui manega aquest programa.
Oh.
Joan, què tal? Com estem?
Bé, aquí a punt per un nou programa.
A punt per un nou programa.
I, escolta'm, no direm de què parlarem, però sí que donarem una pista amb com anirem avui. Avui,
a veure, atenció.
Avui, mira, escoltes els ocellets, mira, escoltes?
Sí, com els sentim, els sentim.
Estem enmig del bosc i, escolta'm, agafarem una bicicleta.
Una bicicleta?
Sí. Mira, una bicicleta, poc a poc, tranquil·lament, gaudirem del paisatge i ens anirem aturant als llocs on vulguem per gaudir i copsar, doncs, els ocellets, les plantetes,
la natura...
I respirar.
Sí, sí. I respirar, que és el que ens convé.
Exacte, que ens convé.
Aquí ho tenim... No, de respirar, respirem.
Exacte.
Però no de manera saludable, eh?
Correcte. Per doncs això res. Estem aquí, a
Ai,
temps
doncs,
de
mira,
salut.
M'agrada la idea.
Què et sembla?
Sí, sí, m'encanta moltíssim. Doncs vinga, comencem doncs, aquest viatge.
Doncs vinga.
Aquí enmig de la natura. Ens imaginem que estem a la faixeda d'en Jordà, per exemple.
Correcte.
O enmig del Montnegre, allà al Montnegre, que hi ha un restaurant que conec que es menja molt bé allà.
Carai, ja me'l recomanaràs.
Doncs. Sí, sí, sí. Un dia d'aquests hi tinc que anar-hi allà. Doncs res, avui a Temps de Salut ens atrem un nou tema relacionat amb el Feng Shui i ens preguntarem què és i per a què serveix, com també esbrinarem a on neix i quins són els seus fonaments, a on s'aplica i què cal fer per harmonitzar un pis o una casa, com també coneixerem els beneficis del Feng Shui. Per això hem convidat a la Glòria Vilalta i Grau perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Glòria és especialista en l'harmonització integral de persones i espais per aportar salut i serenitat, i viu a Barcelona. El Feng Shui és una ciència mil·lenària que estudia el comportament de les energies presents en el nostre entorn amb l'objectiu d'aconseguir el benestar, l'equilibri i l'harmonia personal. Tot el que ens envolta és energia, des de lo més sòlid fins al més subtil. Són partícules en vibració constant. Estem envoltats d'un hàbitat visible i un d'invisible. El nostre hàbitat visible el captem o el percebem mitjançant els nostres sentits i l'invisible el percebem principalment mitjançant les nostres emocions i sensacions. Aleshores, ens podem preguntar Com em sento jo aquí? Estic verdaderament a gust? Aquell lloc em transmet pau i benestar? Em sento inquiet o incòmode en aquest espai? Aquestes són preguntes que ens hauríem de plantejar sobretot a casa nostra o en aquells llocs que hi estem més temps, com en el cas del nostre lloc de treball. Existeix un intercanvi constant entre les energies que ens envolten i el nostre xi personal, per la qual cosa a casa nostra no és tan sols el lloc on vivim, sinó que forma part de nosaltres mateixos i és el reflexe del que som i del que sentim. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'experiència i l'opinió de la nostra convidada. Arrenquem! Doncs molt bé, ja estem aquí entaulats, Glòria. Farem una passejada avui enmig de la natura. Et sembla bé que
fantàstic.
En Joan ens ho ha proposat.
Fantàstic.
Doncs res, donar-te la benvinguda al nostre programa de Temps de Salut. Un plaer tenir-te'n aquí. Sabem que vens de lluny i que, bueno, també és tot un mèrit que avui estiguis aquí amb nosaltres i en la nostra emissora. Benvinguda.
Gràcies, i contenta d'estar aquí.
Doncs perfecte. Doncs començarem. En aquest primer bloc, n'hi ha tres, t'ho explico. Mm-hmm. El primer bloc és l'entrevista, és el plat fort. Després la nostra recomanació setmanal, que tindrem un llibre per recomanar. I al final l'acabarem amb un conte, que és per petits i grans. A veure avui aquest conte que ens depararà. Glòria, tu et dediques a l'harmonització integral de persones i espais per aportar salut i serenitat. Amb altres paraules, equilibres l'energia tant de les persones com dels espais. Jo em pregunto, quin tipus d'energies equilibres i harmonitzes?
Totes les que afecten en un espai, si parlem d'espai, que pot ser l'energia del color, l'energia telúrica, o sigui, la que ve de la Terra, com aigües subterrànies, falles, xarxes magnètiques, pot ser l'energia electromagnètica artificial, per exemple, com podria ser tota la nostra instal·lació elèctrica,
tot
el que són els wifis, les antenes de telefonia. Després, en un espai sempre hi ha memòries de les persones que hi han viscut abans, memòries de la pròpia persona, no? Experiències, i tot allò va quedant allà.
Després,
totes les nostres emocions. Això és una energia, també una emoció. Està demostrat que l'emoció vibra d'una manera diferent.
Sí.
O sigui, les emocions també són energies, els nostres pensaments també ho són. Uh-huh. Llavors, tot això al final fa un mar, un oceà d'energies diferents que al final donen un resultat, que tu hi estàs bé o no hi estàs bé. I com que no podem separar el que és l'espai de la persona, també harmonitzant l'espai ajudes a harmonitzar la persona. I també harmonitzant la persona ajudes a harmonitzar l'espai, perquè sempre hi ha aquesta interacció entre el que és a dins i és a fora, no?
Exacte.
El que és a dins és a fora, el que és a fora és a dins. Llavors, l'equilibri sempre va amb dues bandes.
Bueno, però déu-n'hi-do aquesta feina, que ens agradarà que ens l'expliquis, perquè, clar, tot té un per què i un per a què. Llavors, com comença el procés d'harmonització i de sanació quan es presenta un pacient a la teva consulta? A veure, comencem per lo bàsic, comencem per les persones i després anirem pels espais, no?
Exacte.
Et sembla bé?
Sí, em sembla molt bé. Clar, la persona primer, doncs, li pregunta, no?, per què ha vingut, no?, quin problema o què és el que vol solucionar, potenciar o millorar. Llavors jo utilitzo molt la tècnica de la kinesiologia, que és una resposta muscular a un estímul extern, per veure com la puc ajudar millor, no? Perquè sempre utilitzo diferents eines terapèutiques, n'hi ha moltíssimes. Jo les que utilitzo són, per exemple, la kinesiologia, que va molt bé com a diagnòstic, i per altres coses també. Utilitzo essències florals de diferents tipus, com les flors de Bach, però també n'utilitzo d'altres, que ajuden molt a equilibrar les emocions i la part psicològica, bueno, treballen
bé,
a nivell físic.
Sí, sí, correcte.
Després utilitzo el Reiki.
El Reiki.
El Reiki també. Uh-huh. A nivell de treure bloquejos també va molt bé. I després faig lectures de registres akàssics.
Mira, això ens crida l'atenció. Després ens en farà 5 cèntims, si vols. Fas lectures de registres akàssics. Molt bé.
I sí, a nivell terapèutic seria això. Ah, bueno, llavors el diagnòstic el puc fer o amb kinesiologia o, per exemple, a distància utilitzo el pèndol.
El pèndol. El pèndol, o sigui, fas una pregunta i el pèndol et diu sí o no.
Exacte.
O no ho sé, a vegades.
O no ho sé, a vegades la resposta no és no ho sé, o no has fet bé la pregunta.
O no has fet bé la pregunta.
O no hi ha una resposta clara, no? Perquè a vegades les coses no són blanques o negres, no? Sinó que hi ha...
Exacte. Llavors, escolta, res, 5 cèntims o 4 de cèntims, no? Una miqueta amb el que són aquests registres acàssics, una miqueta què esbrines amb els registres acàssics?
Bueno, ajuden a tenir respostes per millorar la teva vida o per entendre coses que no acabes d'entendre. Perquè, dius, sempre em passa això i no sé per què, per exemple, no?
Sí.
Doncs potser és que hi ha una història darrere que tu no coneixes perquè no recordes o perquè vés a saber o que no és teva, sinó que és d'alguna persona, d'un familiar,
d'un avantpassat,
o d'una altra vida, si creus en altres vides,
sí,
no?
Sí,
també,
sí, sí,
vull dir, pot venir de qualsevol lloc i llavors tu actues o et passen unes coses que dius, és que no les entenc i vull tenir alguna resposta. Llavors, els registres acàsics et poden ajudar a trobar una mica el camí, a trobar aquestes respostes.
Però busquem el focus en aquí. Busquem l'origen del problema.
Bueno, busquem llum. Els registres acàsics és com si fos una biblioteca etèrica mundial on hi ha tota la informació
que existeix. Tenim tota la informació, sí.
I el que fas amb una lectura és com connectar aquesta informació i fer preguntes. Llavors, les respostes sempre són molt, molt amoroses i és per ajudar-te. No et diuen el que has de fer, però t'il·luminen d'alguna manera el camí.
Home, ja ens fa falta, eh? Ja ens fa falta, perquè a vegades costa molt trobar aquest origen o trobar, doncs, aquesta ferida emocional o trobar aquesta ferida en aquest espai, no?
Doncs sí. I, Glòria, què et sembla si parlem del Feng Shui? Per començar, ens pots explicar què és el Feng Shui? És una ciència? Una filosofia de vida?
Bueno, el títol és molt relatiu. Clar, si pensem en l'etimologia de la paraula ciència, que vol dir coneixement, jo diria és una ciència.
Sí.
Si pensem en una ciència com allò que pots demostrar d'una certa manera, com nosaltres entenem el que és la ciència avui en dia occidentalment, doncs diries, doncs no, doncs potser no ho diria, però sí que és jo li dic eina o una tècnica o un art, per no posar la paraula ciència, que a vegades porta a problemes, no? Gent que no està d'acord en que se li digui ciència, que t'ajuda a estar més bé en el teu entorn, a tenir més benestar, tenir més salut i també a potenciar la teva vida. I és una eina també, per mi, molt important d'autoconeixement, perquè amb aquest mirall, la casa al final, o el nostre despatx, o la nostra oficina, al final és una...
representació de...
És un mirall, no? Allò de dir com és a dins és a fora, al final et dona moltes respostes, si t'hi fixes. Llavors, a través del Feng Shui també pots descobrir coses internes que tu no veus, no? Igual que a vegades les persones et fan de mirall, no? I dius, això no m'agrada, o això m'agrada, o això em posa nerviós. Doncs l'espai, si el coneixes, t'hi fixes, l'observes, també et dona moltes respostes.
Pots arribar a concloure moltes coses. I quins són els principis bàsics del Feng Shui?
El Feng Shui és mil·lenari, és una ciència... Bueno, es pot dir ciència també, si entens ciència com coneixement o com que és una cosa que es va repetint i que al final, per observació, si sempre que fas una cosa passa allò, al final ho dones com per bo, no?
Sí.
Al final surten unes lleis.
Sí.
El Feng Shui té unes lleis, té unes bases que s'han demostrat a base de 3.000 anys d'història de veure que si
que
fas
no
això
poc,
passa allò, no? Amb la qual, en aquest sentit, és una ciència, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, té diferents bases. Es fonamenta molt amb un llibre molt antic que es diu El I Ching, com el llibre de les mutacions. Té també tota la teoria dels 5 elements a darrere, que és una teoria que també s'utilitza en medicina i en altres... ciències o aspectes del que és la cultura xinesa. Es basa també en el yin i el yang, amb aquest coneixement de que estem en un món polaritzat, en el bé i el mal, la llum i la foscor, són dos maneres de... dos aspectes de la vida que, a més es complementen, perquè si no n'hi ha un no parlaríem de l'altre, no? No podem parlar del fred sense la calor, de la llum sense la foscor, del bé sense el mal. O sigui, al final són dos...
els dos pols.
Dos pols que es complementen, que existeixen un i l'altre, i el que fem amb el Feng Shui és mirar d'equilibrar, de que no hi hagi... si un espai és molt gran, doncs fer que pugui ser més acollidor. Si és molt petit, doncs fer que pugui ser més gran. Si és molt lluminós, que puguis també sentir-te bé i recollit. Si té molt d'un color o molt d'un material, doncs...
el contrastar...
contrastar amb un altre. Es tracta d'equilibrar. Equilibrar i sentir-nos com ens sentim a la natura. La natura és equilibrada.
És equilibrada, o sigui, sí.
Bé. Llavors,
normalment ens sentim bé.
Exacte, llavors es tracta doncs, de tenir això també a casa. A casa, la feina, on sigui.
I...
no, anava a dir-te una cosa, si en cas, per què no deixem la pregunta per després?
I
perquè
tant.
Ara jo estava pensant en posar un espai musical que amics i amigues ens l'ha suggerit doncs, la persona que estem entrevistant, la
quina
Glòria.
Serà? A veure.
Quina serà? A veure, no sé, en Joan ens la té preparada. Endavant.
Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical ens desplaçarem fins al Quebec, Canadà, per escoltar un tema de Leonard Cohen, que forma part del seu àlbum Various Positions, publicat l'any 1984. La cançó porta per títol Aleluia.
Baby, I've been here before. I know this room. I walk this floor. I used to live alone before I knew you. Yeah, and I've seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's ever broken. Hallelujah.
I acabem d'escoltar Aleluia, un tema preciós que va composar Leonard Cohen, en el que inicialment no va ser una de les cançons més populars de l'artista, però amb el temps es va convertir en un autèntic himne. La lletra de la cançó conté referències bíbliques i es diu del seu autor que va realitzar 80 versions abans de trobar la forma que finalment va veure la llum. Segons la tradició hebrea i cristiana, la paraula Aleluia del cor, el cor de les estrofes de la cançó, saludeix el rei David. Així, Cohen recorre la simbologia judeocristiana per parlar de la felicitat i del dolor que provoca l'amor. Glòria, per què ens has suggerit aquest tema de Leonard Cohen, que ja ha estat versionat per diferents músics com ara en John Cale, Bono o Bob Dylan? Què et suggereix?
Simplement és que és un tema que m'encanta. O sigui, que cada vegada que l'escolto de qui sigui, eh? En qualsevol versió.
T'erissa la pell.
Sí, m'emociona, però completament. I m'ha passat sempre, és això. I llavors, quan deu dir, és que és la primera que em va sortir. Tal qual.
I doncs retornarem a la nostra entrevista d'avui, parlant i reflexionant sobre el Feng Shui amb la Glòria Vilalta. I continuant amb les preguntes que teníem aquí enmig, i a on s'aplicaria el Feng Shui, aquests principis del Feng Shui? A qualsevol lloc, sigui en una esplanada, en una casa, on, per exemple?
Es pot utilitzar a tot arreu. Uh-huh. Pots utilitzar en un lloc ben petit, com podria ser una taula, uh-huh, una habitació...
Un escriptori, com
un
el que diu.
Un escriptori, no? Una casa, una uh-huh empresa, una ciutat, un país, un continent...
O sigui, es pot, sí, sí, extrapolar a qualsevol uh-huh lloc. Bé, i com pot influir el Feng Shui en la nostra vida quotidiana?
El Feng Shui el que mira és que l'energia flueixi bé, uh-huh, no s'estanqui, estigui ben repartida, uh-huh, i potenciï les àrees de la teva vida.
Vale.
Aleshores, si tu si fas a Feng Shui en un espai, sigui quin sigui, uh-huh, el que fas és que l'energia allà es mogui millor i, per tant, la teva vida també es mogui millor, flueixi. El tema és que flueixi sense grans entrebancs, sense grans problemes, no? No és el mateix un riu que baixa tranquil que un salt d'aigua o que un riu que es troba de tot pel mig, no?
I què és el qi? I com es relaciona amb el Feng Shui?
El qi, o el ki, l'energia vital, uh-huh, o els hindús parlarien del prana, uh-huh, al final és l'energia de vida.
Vale.
Llavors, amb Feng Shui intentem que aquest qi estigui uh-huh equilibrat i flueixi bé.
Vale.
I ens doni més energia a nosaltres en lloc de treure'ns la...
Molt bé, doncs si en cas ara continuarem també parlant d'una cosa. Has parlat dels elements del Feng Shui. Jo em pregunto, què són aquests cinc elements del Feng Shui i com s'utilitzen? Si més no, ho hem introduït.
Sí.
Primer de tot, sabria quins són aquests cinc elements.
Sí. Són els xinesos, la cultura xinesa és molt simbòlica.
Sí.
Llavors, que parlem, per exemple, del primer element seria el primer, o bueno, per començar per un, no és que hi hagi un primer. La fusta.
La fusta.
No està parlant de la fusta en si, que sí, també, sinó del que simbolitza o d'un tipus d'energia de fusta, val? Que és una energia de creixement que puja cap amunt, per exemple.
És de creixement.
És de creixement, és un moviment, una energia que puja.
Estem parlant de tipus d'energia.
Vale. Val? Vitalitat,
Vitalitat,
creixement.
Sí. Val? Vale. Llavors també seria el color verd, seria uh-huh també la fusta, seria tot el que és la vegetació.
Val, ho associem amb això, llavors...
Seria el matí, vull dir que s'associa al feix. O sigui, s'utilitza amb... La teoria dels elements es pot utilitzar en moltes àrees.
Vale. I què més?
Després de la fusta parlaríem del foc, no?
El foc.
La fusta alimenta el foc, o sigui,
sí,
vindria
cert,
el foc.
Cert.
Llavors el foc és una energia més expansiva, més forta, més explosiva.
És passió, vale, no, també?
Exacte, és passió, és el color vermell.
El color vermell.
Uh-huh. Com a forma seria la forma triangular.
Vale. Que més hi ha...
Seria el sol, el migdia...
Està
seria
bé.
L'adolescència, bueno, perquè també pots parlar de moments vitals.
Quin altre element més a veure?
Després
tenim
hi hauria
dos.
La terra.
La terra.
La terra és una energia més tranquil·la, més de fer terra, no que diem, de... més
estable,
quieta,
no?
Més estable, més quieta.
Val.
A dins de l'energia terra parlaríem d'això, formes més baixes, no? No que creixen, també... Diríem també que és una energia com que dona voltes, no? Una persona que té molta terra és una persona que cavila molt, que mm-hmm pensa molt, que li dona moltes voltes a les coses.
Mm-hmm. Sí.
És...
Està bé, està bé. Ens anem
terrosos,
aquí,
val?
Orientant amb això. Fusta, foc, terra.
Terra. Després vindria el metall.
El metall.
Val?
Què simbolitza el metall?
El metall, com sabem, és un material dur, Per tant, és una energia més de contracció i de duresa, d'anar cap endins, així com les altres que hem dit, no? Una pujava, l'altra anava cap enfora, la Terra és com més estable o circular, el metall és cap endins.
Conductora d'energia també?
Totes simbolitzen un tipus d'energia, però la metàl·lica és més dura i és d'anar més endins. Els colors relacionats són els colors metàl·lics o els pastels, els blancs. Una persona que té molt metall és una persona com amb molta determinació, no? Que no es deixa influir gaire.
Que costa molt de doblegar el metall.
Que costa molt de doblegar, exacte.
Molt bé, ara ens en falta un.
L'aigua,
mare de Déu, això què vol dir?
L'aigua, que seria el metall líquid. L'aigua, doncs l'energia fa com l'aigua, que va cap avall.
Sí.
Llavors és una energia d'anar cap a la profunditat, no? D'anar cap als sentiments, cap endins, de molt maleable, no?
Però també purifica l'aigua, no?
També.
Déu-n'hi-do, fusta, foc, terra, metall i aigua. Anem a fer un pas més. Com podem identificar zones positives i negatives en un espai? A veure com t'ho fas, tu, això. Que ho fas és amb conjunt... quina eina o amb la teva intuïció, com ho fas?
És un conjunt. Puc utilitzar pèndol, varilles... Les varilles també, o sigui, la radiestèsia, després la percepció personal, no? Perquè, bueno, si ets mínimament sensible...
Ja ho captes.
Ho captes, dius, ostres, aquí si està bé o aquí no si està bé. Segur que a molta gent li passa que entra en un lloc i diu, ai, m'hi quedaria o no, surto corrents.
O surto corrents i aquí no estic bé.
Sí. Exacte, i després hi ha tot el que veus, no? Doncs, no sé, el desordre evidentment no ajuda, llocs molt tancats o molt...
La il·luminació. Freds,
la il·luminació, el color.
Els sorolls.
Sí. Hi ha molts elements
que fan. Molts elements que determinen que sigui positiu o negatiu.
Exacte.
Quines són les característiques, posem pel cas, d'una habitació ben equilibrada segons el Feng Shui, una habitació?
Clar, una habitació el que volem és que ens doni un bon descans, no?
Sí.
Que puguem regenerar-nos i estiguem tranquils.
Exacte.
Llavors, hauríem de mirar, per estar tranquils, per exemple, una de les coses que fa el Feng Shui sempre és buscar aquesta protecció, aquesta tranquil·litat, perquè al final nosaltres funcionem amb el nostre subconscient, amb el nostre cervell reptilià, que el que és de fugida
o fugida.
Sí, exacte. Llavors, és important doncs, tenir, per exemple, el cap cobert, no? Que no estiguis d'esquenes enlloc, doncs el llit hauria d'estar apoyat a la paret, que normalment es fa, però...
Normalment es fa,
A vegades, últimament, he vist llits així al mig de l'habitació, al centre. No és del tot aconsellable perquè et queda com el cap així, com... Estàs desprotegit, et poden venir per darrere i no te n'enteres.
Clar. Llavors s'ha de mirar tot això.
S'ha de mirar on poses la porta, on tens la porta, on tens la finestra...
Però això d'aquí també és tot un estudi, perquè, a veure, ja no parlo dels decoradors, perquè la decoració també, també el decorador com a decorador també ha d'entendre una miqueta, no?, d'aquests espais.
L'ideal és poder fer una feina conjunta.
Conjunta, no? Sí. Una cosa és l'energia, l'altra és la decoració.
Però tot suma.
Tot suma,
perquè
no?
Perquè decorant estàs posant una energia, també.
Exacte.
Vull dir que també... I fent Feng Shui també estàs decorant d'alguna manera, perquè aconselles quins colors, quines formes, quina simbologia, quins quadres, quines imatges...
Sí,
Parlem del Bagua, que també, a veure, jo ho sé perquè tinc aquí un llibre que després recomanarem, que em parla molt. I això d'aquí ens ho has d'explicar-ho tu. Una miqueta, què és el Bagua i per què es fa servir en el Feng Shui? Ara és un concepte nou, eh? Obrim ara el meló i tu ens expliques una miqueta això perquè, clar, se'n parla.
El Bagua és una eina que s'utilitza molt, sobretot amb el Feng Shui occidental o de la forma.
Sí.
I el que fa és dir-te aquelles energies que parlàvem que es distribueixen, sigui un espai petit o un espai gran... Doncs el Bagua que et diu què representa o quin tipus d'energia hi ha en cada zona. Es divideix un espai en 9 zones, tot i que Bagua vol dir 8 zones, perquè són 8 i la del centre.
Val.
Llavors, cada una d'aquestes zones té una energia diferent i propicia coses diferents. Llavors, hi ha una energia, per exemple, que és de viatges, d'amics i d'ajudes, una altra que és de fills i creativitat, una altra que és de relacions i parella, i de cures, per exemple, un altre que és d'objectius i focus...
Va, perdona, m'estic perdent una miqueta amb el fet de que, a veure, el BAUA, em dius que això d'aquí determina, doncs, una miqueta aquests espais, no? Però a veure, m'ho imagino, tu entres en una casa, en un pis... Llavors, quin serà el BAUA? Hem de mirar i analitzar cada espai, i dintre de cada espai hi ha aquestes àrees que tu dius, de la família, de les relacions i els amics, o com funciona el tema?
O sigui, el BAUA és com un mapa
és
que tu
mapa.
Després poses a sobre de la casa, o a sobre de l'habitació, o a sobre de la
depèn
taula.
Depèn del que vulguis equilibrar o harmonitzar, no?
No, poses allò i allò t'ajuda a veure què significa, on està cada una d'aquestes zones.
Sí.
I saber on està t'ajuda a mirar com harmonitzar-ho, com potenciar-ho. Per exemple, si entro en una casa i jo veig que la zona, per exemple, de les ajudes està entrant a mà dreta i és una habitació de treball, per exemple.
De treball,
qualsevol cosa,
pot ser un despatx,
pot ser un despatx, pot ser una cuina, pot ser un bany, pot ser el que sigui. Llavors, com potencio jo això? Perquè ho vull potenciar perquè allò correspon a una àrea de la meva vida. Si jo potencio aquesta zona, aquella àrea de la vida m'anirà millor.
Val.
Perquè hem de recordar que la casa i la persona no estan tan separats com ens sembla.
No.
Llavors, com ho harmonitzo? Què faig? Doncs poso tota aquella simbologia que representi, doncs, aquests amics, aquests viatges, aquestes ajudes celestials o terrenals, per exemple. Pots posar uns ocells, pots posar una fotografia d'amics, pots posar una imatge del que per tu sigui una ajuda.
Val, o sigui, que poden haver-hi canvis en la decoració.
Exacte.
Llavors, decoració, mobiliari, o... Bueno, el que sigui.
El que hi fas, també, la funció també ajuda, els colors,
d'acord,
no?
D'acord, colors. Colors, inclús el color
formes...
De la paret.
Correcte, exacte.
Correcte.
O sigui, cada zona té uns colors associats, unes formes associades, una simbologia associada.
Val, ho vaig entenent. Llavors, coneixent aquest mapa, és a dir, el BAUA, què s'utilitza per analitzar l'energia d'un espai? Què cal fer per harmonitzar una casa, un pis o una botiga? Com t'ho manegues, tu, amb aquestes eines que ens has explicat?
Sí, bueno, primer jo miro que sigui saludable. O sigui, per més així feng shui, bé que tinguem l'habitació, si tenim un camp electromagnètic que no ens deixa dormir...
Sí, clar, sí,
o
clar.
O una aigua subterrània, una falla, que també que ens fa despertar, i aixecar-nos cansats...
Primer determinar això.
Primer, jo em fixo molt en tema de salut, no? Que puguem estar en un lloc sa. I llavors ja entra més tot el tema energètic, que la salut també ho és, no? Però mirar més, bueno, la distribució, com fer perquè ens sentim segurs, perquè estiguem còmodes, perquè l'energia flueixi. Quins colors que et vagin bé, no, a l'espai i a tu.
Llavors, tu amb un client, és el que tu li proposes, li fas un diagnòstic, veig això,
exacte,
això i això, i et proposo aquest canvi,
exacte,
o aquest altre perquè tu estiguis millor.
Exacte.
Perfecte. Mira, amb aquestes paraules, en cas, què farem? Obrirem un nou espai musical amb un tema que tu ens has proposat. I res, escoltem-lo, Joan, a veure...
Vinga, doncs, Josep, tot seguit agafarem les maletes i ens arribarem fins a Verges, Girona, per escoltar un tema de Lluís Llach, publicat l'any 1977 i que correspon al seu àlbum Campanades a Morts. Aquest s'anomena Laura. Escoltem-lo.
I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar. Amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cos altiu. I amb la rialla dels teus dits vares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom, Laura. M'és tan difícil recordar quants escenaris han sentit la nostra angoixa per l'avui, la nostra joia per demà. A casa enmig de tants companys o en trist exili mal enllà, mai no ha mancat el teu alè, Laura.
si l'atzar et porta lluny, que els déus et guardin el camí, que t'acompanyin els ocells, que t'acaronin els estels. I en un racó d'aquesta veu, mentre la pugui fer sentir, hi haurà amagat sempre el teu so, Laura.
La cançó que acabem d'escoltar d'en Lluís Llach, Laura, és una peça emotiva que va dedicar a la seva amiga Laura Aymerich, que sempre va acompanyar en en Llach amb la seva guitarra des dels seus començaments fins i fins inclús en el seu exili i fins a finalitzar la seva carrera conjunta. La lletra reflecteix un sentiment de nostàlgia i afecte, recordant moments compartits i la influència que la Laura ha tingut a la vida i obra del cantautor. Per altra banda, aquest tema s'ha convertit en un himne de lluita i resistència, reflectint els valors de solidaritat i coratge que caracteritzaven l'època en què va ser escrita. Glòria, per què ens has seleccionat aquesta cançó, que per nosaltres ja és que ja no podem prescindir, després de tantes vegades que l'hem sentit? Jo quan la sento continuo igual com el primer dia, se'm posen els pèls de punta.
Sí, és també una cançó que m'agrada molt i que em recorda em recorda a casa, per d'alguna manera. Perquè al meu pare li agradava molt el Lluís Llach. Tenia aquest disc, el posava també molt al cotxe, llavors eren cançons d'aquestes que havia escoltat molt.
Molt.
I llavors em recorda aquella època, em recorda el meu pare.
Mira,
i és una,
que maco.
Bueno, i és una cançó que a més m'agrada la lletra, m'agrada molt la música que té, aquell puntejat que hi ha darrere, m'encanta. Bueno, és una cançó que la trobo molt maca.
És maca, és maca. Doncs res, després d'aquest refresc musical, continuarem parlant i aprofundint sobre el Feng Shui, el que ens doni temps, amics i amigues, perquè anem, no anem a pinyo fixa, no, sinó que anem desengronant i esbrinant el que és aquest Feng Shui, que seria molt necessari per molts de nosaltres i també per allà on vivim. Continuarem parlant, doncs, amb la Glòria Vilalta. Endavant, Didac.
Doncs continuem amb les preguntes. Aleshores, si harmonitzem el nostre pis, casa local, comercial, amb una nova distribució dels mobles, quadres, clos, etc., vols dir que nosaltres experimentarem una millora personal i el nostre estat d'ànim serà més positiu?
Sí, completament.
Tant, 100%.
100%. Aviam, no és... Evidentment, no tot depèn del Feng Shui.
L'actitud de la persona...
Evidentment, és... l'actitud de la persona, les creences, el que has vingut a fer, el teu camí de vida... Vull dir, el Feng Shui diem que és una tercera part. El teu entorn és una tercera part. Tu després tens una altra tercera part, que és el que tu fas, la teva voluntat, les teves accions, no? El que fas.
Sí, 100%.
I després hi ha una part del cel, diguem.
Exacte, exactament.
No? Hem nascut on hem nascut i amb qui hem nascut, etcètera, etcètera.
I com afecta el mobiliari a l'energia d'un espai?
Doncs el mobiliari té una forma,
Sí.
I això afecta, perquè cada forma té una energia diferent, tindrà un color... Els colors també donen una energia diferent.
Una posició en el lloc.
Tindrà una posició, tindrà una matèria diferent, un moble de metall que un de fusta o que un de plàstic. Després aquest moble tindrà una història. És diferent un moble que ha fet una persona artesanalment que un moble de fàbrica. Té una altra energia. Després aquell moble vés a saber on ha estat.
Per exemple.
No sabem si és nou o no és nou, això tindrà una energia diferent també.
I hi ha alguna connexió entre el Feng Shui i la meditació?
Aviam, si tenen similituds en el sentit que si tu fas un bon Feng Shui i estàs bé a casa, que al final el meu objectiu és que les persones puguin tenir més serenitat.
Mindfulness.
Si l'espai et dona també serenor, d'alguna manera estàs com més a prop de la meditació, no? Quan meditem el que busquem també és aquest buit, aquest espai de serenor interior, no? Llavors, aquest espai de serenor interior tu el pots ajudar amb una serenor exterior, per dir d'alguna manera. En aquest sentit, diria que pot... que hi ha una relació.
Hi ha una relació, sí. Llavors jo també et voldria fer una pregunta que molts ens la fem. A mesura que passa el temps, els anys, nosaltres anem canviant. Mm. Aleshores, què pot passar? Que jo arribi a un punt en què, si sóc, no sé, molt extrovertit, doncs tindré relacions socials, però pot arribar a un punt perquè tinc canalla o perquè tinc la feina que ara s'estila molt des de casa, doncs que passi moltes hores tancat a casa, no? I llavors tot això d'aquí em provoqui canvis, no?, també. Mm-hmm. Llavors jo pregunto, és necessari fer un feng shui cada X anys o amb una vegada que fem ja n'hi ha prou?
Aviam, nosaltres anem canviant i, per tant, anem els canviant. Nostres espais acaben canviant, també.
Clar.
Llavors, pot passar que tu en una època de la vida t'agradi molt un color i en una altra època aquell color ja el rebutges o ja no t'agradi, o t'agradi molt una imatge i després ja no.
Sí.
Per tant, sempre és bo anar revisant. Després hi ha coses anar que hem de deixar anar...
Clar. O sigui que és una cosa
amb
ja...
Amb un professional o tu sol, fent. Però és una clar, cosa clar. Que pots anar fent constantment.
Sí, 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 perquè a veure, també estic pensant en el mobiliari, les fotografies, els
exacte,
quadres...
Exacte,
exacte. Etcètera, no? Que m'afixo també que hi ha moltes persones, i poder les que són una mica més madures o més grans, que tenen penjades fotos de familiars que inclús s'han mort,
clar.
No? Llavors, això d'aquí també, no creus que hem d'anar al tanto amb aquestes fotografies que poder són de persones que hem estimat o persones que poder, no sé, vam tenir algun moment, algun tipus de conflicte, ens poden interferir a nosaltres, no?
Clar,
aquestes és... fotos, aquests quadres, que en aquell moment estaven carregats d'una energia i després amb els anys s'han anat transformant.
Tot comunica. Llavors, jo sempre pregunto a la persona... Què et porta aquesta foto, què et porta aquesta imatge?
Exacte.
Si tu allò et fa sentir bé o et fa recordar una persona amb amor, doncs fantàstic. Però si allò et fa sentir malament o dius, bueno, és que aquesta època ja és passada i preferiria passar pàgina, doncs passa clar. Pàgina i
la passem, i llavors aquelles sí. fotos les guardem i exacte. En posem d'altres o no posem res, no?
O no posem res, però vull dir, el que és important és que tot el que tinguis a casa t'agradi i et faci feliç.
Això és important. Com també les plantes també tenen una funció especial, no?
Clar, les plantes harmonitzen també perquè fan un equilibri també de l'aire, netegen molt l'aire que tenim al nostre voltant, a més són verdes, que és un color molt equilibrant. Són vida, també, no? Aporten vida. Col·locar plantes sempre és bo.
I no parlem de les mascotes, els gossos, els gats...
I tant.
Aquests també ens donen molta
aquests
vida.
Aquests donen molta vida, mouen l'energia també del lloc, és una manera també de moure.
Uh-huh. Doncs res, en cas ara per anar tancant, hem de tancar aquest primer bloc, però encara ens en queden dos. Si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest tema i o vol demanar-te una cita per una consulta, on et podem trobar i si ens pots deixar algun telèfon o pàgina web.
I tant, em poden trobar a Integral, que és una cooperativa de salut.
Sí.
I el telèfon seria 93, és un centre que està a Barcelona, 93-467-7420.
Val, tu estàs aquí, en aquest centre.
Uh-huh.
Aleshores, és una cooperativa.
Sí.
I crec que com a cooperativa sou diversos professionals,
sí,
no?
Sí, fem moltes altres coses. Jo sóc la que es dedica als espais, no?
Als espais.
A crear salut en els espais.
Perfecte.
Però es fa medicina xinesa integrativa, és un centre de salut integrativa. Es fa acupuntura, es fa psiconutrició, es fa psicologia, fisioteràpia... Kinesiologia, naturopatia...
Déu-n'hi-do, no?
Teràpia sistèmica...
Déu-n'hi-do. No, hi ha
molts professionals,
molts professionals.
Sí, hi ha molts professionals. Sí. Oncologia integrativa...
Doncs res, torna'ns a deixar aquest telèfon,
sí.
Que serà el que el radioient doncs, pugui connectar amb tu.
Sí, doncs és 93-4-677-420.
Perfecte. Doncs dit això, ara obrirem el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
I aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant relacionat amb el creixement personal i humà. Es nodreix de la filosofia del Feng Shui i de les seves ensenyances. Aquest porta per títol «I si és veritat i m'ho estic perdent», els seus autors són la Lídia Barcons i en Josep Gimbernat. La Lídia Barcons és naturòpata, herbolària, experta en feng shui i empresària del ram de la dietètica de productes ecològics. En Josep Gimbernat és astròleg, professor de creixement personal, coach, motivació i espiritualitat des de l'any 1986, publicat per l'editorial California a l'any 2016, escrit en llengua catalana i té 161 planes. I, sisplau, Josep, ens podries explicar la sinopsis d'aquest grandiós llibre?
Doncs vinga. Aquest llibre és el resultat de les experiències dels seus autors en l'àmbit de la vida personal i professional. Tots dos han perseguit els seus somnis i objectius i, mitjançant les tècniques que descriuen en aquesta obra, han aconseguit superar nombrosos obstacles per poder aconseguir-los. Ara, amb la intenció d'ajudar a totes aquelles persones que vulguin fer la seva existència més plena, les comparteixen en aquesta guia per ajudar-nos a créixer, buscar la nostra missió, canviar les creences interiors que ens impedeixen tenir la vida que desitgem i, a més, usar totes les forces de les quals disposem per ser lliures. És el moment de ser conscients que el que pensem avui marca tot el nostre futur i d'atrevir-nos a creure i experimentar per què. I si és veritat i tu estàs perdent? Aquest és el títol del llibre i us haig de comunicar que aquest llibre doncs el vaig treure perquè vaig anar personalment a la seva presentació, que va ser el 31 de gener de l'any 2017, i vaig tenir el goig de sentir els dos autors, la Lídia Barcons i en Josep Gimbernat. La veritat és que em va encantar i per aquest motiu, doncs, bueno, també us l'oferim a vosaltres. I aprofitarem la benentesa per fer-li un parell de preguntetes més a la Glòria. Parlant de feng shui, perquè ens hem quedat curts, és que hauríem de fer un taller de feng shui. Primera cosa, oi que organitzes tallers de feng shui?
Sí, sí.
Ai, mira,
sí.
Doncs mira, ho he encertat.
Organitzo tallers, cursos, retirs...
Mare de Déu, senyor. Doncs mira, que ho he endivinat. Sí. Organitzi. I això d'aquí, en tens algun de previst?
Encara no l'he anunciat, però n'estic organitzant un a l'estiu.
Sí.
La segona setmana del... No sé què és, de l'11 al 13, o del 10 al 13, seran 4 dies, 3 nits. Al Berguedà.
Al Berguedà, perfecte, un bon lloc, no?
Sí.
Per buscar la pau, la tranquil·litat, sí, i la reconnexió, sí, amb un mateix.
Exacte. Que aquest el vull orientar a la geometria sagrada.
Mira,
i el
aquest
color.
Aquest tema el tinc entrevessat, eh? Escolta'm, em sembla que haurem de quedar amb tu un altre dia per parlar-ne, però bueno, ho deixem, això ja ens ho diràs tu. Una pregunteta, el feng shui es tracta d'una teràpia de l'entorn, de l'espai on vivim. És un sistema també de curació personal. És terapèutic, no?
Sí, és terapèutic perquè per mi és molt d'autoconeixement.
És d'autoconeixement.
Primer que t'ajuda a estar millor.
Sí.
Si tens més salut, estàs millor. Si sí. tens més serenitat i més calma al teu entorn, tu també estàs més calmat. I després, com deies, d'autoconeixement també, perquè observant la casa, si coneixes el feng shui i entens què significa cada zona... I,
clar, és molt interessant.
I ho compares amb la teva vida, amb com et va,
clar,
quines àrees estan estancades, clar, quines et flueixen bé...
Sí.
També t'ajuda a descobrir.
A descobrir-te. Mm-hmm. Doncs si en cas ara estic mirant aquí el crono, ens queden uns quants minutets que els aprofitarem per l'últim espai d'avui, el racó del conte, un espai dedicat als petits, als grans, a totes les edats. Endavant!
El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
El jardí de l'harmonia. En un petit poble envoltat de muntanyes hi havia una casa antiga que havia estat abandonada durant anys. Els veïns deien que a la casa hi havien passat esdeveniments tràgics, però la Clara, una jove dissenyadora d'interiors apassionada pel feng shui, va veure en aquell edifici una oportunitat i va decidir restaurar la casa. Així que va començar la seva aventura amb un anàlisi de l'espai. Sabia que cada racó de la casa tenia una història i una energia pròpia. Amb el coneixement del feng shui com a guia, la Clara va començar a treballar. Va netejar els llocs que estaven plens de pols i deixalles i va omplir la casa de plantes verdes que, segons ella, aportaven vitalitat i benestar. Un dia, mentre treballava al jardí, va conèixer a l'avi Joan, un home gran que vivia a la casa del costat. Ell havia estat un dels primers propietaris de la casa i recordava el temps en què la casa era plena de vida. La Clara, intrigada per les seves històries, el va convidar a entrar i a veure els canvis que estava fent. L'avi va començar a explicar-li com la casa havia estat un refugi per a moltes persones que buscaven consell i serenitat.
Sabies que aquí feia sessions de meditació? Va dir l'avi amb un somriure. La gent venia a buscar consells sobre les seves vides i a trobar la seva pròpia harmonia. La Clara, va sentir que les paraules de l'avi li ressonaven profundament i va decidir que, a més de restaurar la casa, volia recuperar la seva essència. Amb l'ajuda de l'avi Joan, van organitzar tallers de feng shui i meditació al jardí. La casa va començar a omplir-se de nou de gent que buscava connectar amb el seu interior i desenvolupar-se personalment. Un matí, mentre observava sortir el sol des del seu estudi, la Clara va adonar-se que la màgia del feng shui no només sobre l'organització de l'espai omplia, sinó sobre la connexió entre les persones, la natura i l'energia que ens envolta. I així, el jardí de l'harmonia va continuar florint, recordant a tots que, amb una mica d'amor i d'intenció, la vida pot esdevenir un espai ple de pau i felicitat. I així, la casa, que havia estat oblidada, va tornar a brillar, no només com un edifici restaurat, sinó com un veritable refugi per a l'ànima.
Molt bonic aquest relat sobre el jardí de l'harmonia. Aquí em sorgeix una pregunta, vull dir, hem connectat amb aquesta casa antiga que va ser restaurada, no? Com pot afectar l'energia d'un espai com ara aquesta casa abandonada del conte al nostre estat d'ànims?
Bueno, per aquesta ressonància que hi ha entre l'energia exterior, entre cometes, i l'interior, si és un lloc que l'energia és molt baixa, també et baixa la teva energia.
Llavors, clar, un cop restaurada, restaurem també les energies i obrim noves energies, noves emocions, noves inquietuds, no? Perquè cada aspecte d'aquests també queda reflectit en un espai, no?
Mm-hmm. Exacte. O sigui, segons està la casa, això fa que tu també estiguis millor o pitjor.
Ja.
Perquè tot afecta. O sigui, igual que t'afecta una paraula, t'afecta una mirada, t'afecta un color, doncs t'afecta un espai.
Exactament. Llavors, com el feng shui pot ajudar a la nostra salut i al benestar? Poder ja ens ho has explicat una miqueta, però per anar tancant una miqueta, com ens pot ajudar?
Bueno, creant harmonia i salut al teu entorn, això ressona amb tu i acabes tenint tu també més harmonia i més salut.
Lo qual, més qualitat de vida, més ganes de viure, etc.
I també sense oblidar, que ho repeteixo, que ja ho he dit, també pots potenciar la teva vida també a través
també.
De
la... Jo et faré una pregunta molt personal, si vols la contestes, si no, no, perquè és... tothom pot contestar o no, de dir no la sé o no em ve de gust, no? Mm-hmm. Una miqueta en què t'ha ajudat a tu personalment conèixer el feng shui?
Doncs jo estava en una casa que no m'agradava i no sabia per què. I quan vaig aprendre feng shui vaig començar a entendre moltes coses. I vaig començar a fer canvis. I amb els anys, amb els canvis, amb aquesta consciència i anar descobrint aquesta relació, jo a la casa ara hi estic molt bé, estic molt a gust. O sigui,
bé.
I jo també estic millor.
Vull
dir,
exacte,
vull dir, les coses han anat canviant.
Perquè llavors el fet és de que és terapèutic, com ens has explicat.
Sí, sí, sí.
I fas canvis d'una forma més natural que no pas programada, no? En aquest cas, vull dir, vaig a restaurar, vaig a modificar una casa, no cal un terapeuta perquè t'ajudi a veure el que has de veure.
Bueno, un terapeuta sempre et pot ajudar i assessorar. Evidentment, hi ha moltes persones que per la seva sensibilitat i les seves ganes ja fan moltes coses a nivell intuïtiu. Mhm. I ja tenen cases així molt agradables, molt harmòniques, simplement perquè fan les coses amb sentit, amb consciència.
I amb aquest sentit.
I amb consciència,
sí,
perquè
sí,
al final
sí.
És dir, tinc un quadre, el penjo en una paret buida o penso on el vull penjar, miro aviat on queda bé, miro aviat on ressona bé. O sigui, Sí, coses sí. Poden fer de moltes maneres.
Es poden fer de moltes maneres i té molt a veure també amb de la manera que som, la nostra pròpia psicologia, sí. La nostra genètica, el nostre aprenentatge i aquella quietud i silenci interior que a vegades busquem. Bé, ja no ens queda més temps, ens queden, res, uns segons per acomiadar-nos. Però sí que ens agradarà tornar-te, bueno, tornar-te a tenir aquí en el nostre estudi per parlar de què? De geometria sagrada, per exemple?
Quan vulgueu, sí. Doncs, per mi ja hi podeu comptar.
Moltes gràcies, doncs res, fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Glòria, per els teus coneixements, les teves aportacions, experiència. Ens has obert un nou portal. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Doncs res, rebeu també una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Didac Berlanga, la Glòria Vilalta i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que si voleu conèixer la ment d'algú, escolteu les seves paraules i si voleu conèixer el seu cor, observeu les seves accions. Doncs res més, fins al proper programa de Temps de Salut. Abraçades i petons.
Compartim la música de Ràdio Arenys. En xarxa.
Bona nit, són les 10.